El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La Ronda Nord ha tornat a debat a l'espera que s'acabi de signar el document definitiu entre el govern espanyol i la Generalitat per com s'ha de fer aquesta infraestructura. La Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca ha estat una de les entitats que reivindiquen la construcció d'aquesta infraestructura per millorar, diuen, la capacitat competitiva de la comarca. En parlem d'això i d'altres qüestions amb en Ramon Albaric, president de la Cambra de Comerç. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, Mireia.
Com han rebut la notícia que aquesta setmana s'assignaria aquest acord entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol?
Bé, creiem que és una molt bona notícia perquè, de fet, s'estava esperant que aquest acord signés des de ja feia molts mesos, pràcticament des de primers d'any.
Per tant, diguéssim, estaven a l'espera que això pogués passar, eh?
Sí, òbviament, eh? De fet, ja la ministra, amb una visita recent que va fer aquí al Vallès, també ja ho va anunciar, no? I d'alguna manera, doncs, tots estàvem amatents que s'acabés anunciant doncs, la signatura. I sembla ser doncs, que això passarà en molt breu temps.
Passava avui pel programa el diputat del PDeCAT, Genís Boadella, que explicava que s'havia optat per un model innovador, aquest model doncs, que hi ha aquesta signatura d'aquesta part doncs, que es traspassen els diners per part de l'Estat per poder fer aquesta infraestructura, però que al final és la Generalitat qui l'executa. Què els sembla aquest model?
Bé, en principi creiem que és una forma interessant de fer aquestes inversions, no? El que és molt important i és que s'ha superat aquell problema que hi havia de que inicialment semblava ser que el Ministeri pretenia que la inversió es fes amb diners de l'addicional tercera. Això ha quedat superat. Aquesta fórmula de l'encomana de gestió és una fórmula que posa mans del govern de la Generalitat l'execució de les obres i, per tant, porta tot el debat i tota la realització i la definició del projecte a les mans de Catalunya.
I, per tant, li sembla un bon model?
Sí, creiem que sí, tot i que també tenim, doncs, d'alguna manera, les nostres reserves, perquè també estarà condicionat l'execució de totes aquestes obres a les prioritats i a la planificació que el propi govern de la Generalitat tingui. No oblidem que estem parlant de l'anunci d'un paquet d'inversions que està format per 914 milions d'euros per fer 4 grans intervencions arreu de Catalunya. I, a més, com a contrapartida, hi ha una dotació d'uns 200 milions per fer la Ronda Nord. Per tant, en funció de la capacitat d'execució que tingui el Departament de Territori de totes aquestes obres, doncs veurem quins són els terminis i, sobretot, també, quina és la definició de les infraestructures. Pensem que tot el que és la intervenció al Maresme, la AP7, AP2, la Nacional 260 o els propis intercanviadors, que són els principals obres que configuren aquest paquet de 914 milions, estan molt ben definits o bastant definits, no? Mentre que, per contra, tot el projecte de la Ronda Nord encara s'ha de redactar, no? I aquí el que nosaltres veiem és que pot haver-hi doncs, una qüestió de prioritats i de terminis que condicioni que aquesta inversió tan important per Sabadell i per la comarca, com és la Ronda Nord, doncs pugui quedar d'alguna manera en segon terme, no?
Clar, que hi ha una cosa que cridava l'atenció, que repassàvem ahir el programa, que és que de la dotació pressupostària necessària per fer aquesta Ronda Nord no se n'ha parlat, no? És a dir, les dades que s'han donat, aquests 914 milions als que feia referència vostè, es refereixen a les altres actuacions. És a dir, ningú ha posat encara xifres, segurament perquè encara s'ha de fer un estudi, no? Això li escama una mica, li preocupa que no s'estigui parlant de dades, de xifres econòmiques?
Bé, això el que ens està dient és que el projecte està molt, molt verd. Llavors, es calcula que la inversió per fer aquesta ronda és d'uns 200 milions, però està fora d'aquest paquet. De fet, si mirem el paquet aquest, al Vallès només ens venen pràcticament 60 milions d'euros. La resta es repartirà en intervencions arreu de Catalunya. I com he dit abans, són quatre grans intervencions. Al Vallès només ens venen uns 20 milions per fer els dos intercanviadors de l'R8 i els ferrocarrils de la Generalitat, que estan bàsicament a Sant Cugat. I, a més, aquestes millores en les connexions de l'AP7, que calculem que poden ser de l'ordre d'uns 40 milions. Depèn de si són dues o tres. I això també ho hem d'acabar de veure, perquè tot just el Ministeri ho està licitant en aquests moments. La més important de totes, per nosaltres, i que creiem és imprescindible, és la millora de la connexió de l'AP7 amb la C58. Tant en sentit nord com en sentit sud. I, per tant, el Vallès, doncs, diguem, d'aquests 914 milions ens ve un pessic ben petit.
Tornant a aquesta Ronda Nord, una de les coses que deia l'alcaldessa i en aquest programa és que ara un dels reptes que hi ha damunt la taula, no, és aconseguir, per dir d'alguna manera, que la Generalitat tingui en compte el territori i tingui en compte les propostes del territori. Des de la cambra volen ser-hi presents?
I tant que sí. Nosaltres creiem que aquesta inversió, aquesta Ronda Nord, i sumat a les altres que venen aquí a la nostra comarca, són molt importants perquè tindran un impacte en la millora de la qualitat de vida de molts, de centenars de milers de vallesans, que dia a dia es veuen implicats en les retencions i les complicacions de la mobilitat de la comarca. L'activitat econòmica, per descomptat, que se'n ressentirà i tindrà una millora, no?, amb aquestes inversions. Per tant, nosaltres volem estar presents perquè el que volem és que les coses es facin ben fetes. I això vol dir que també s'han de fer minimitzant l'impacte ambiental, que és un tema que ens preocupa a nosaltres tant o més que qualsevol altre, i sobretot que es facin tenint en compte, doncs, l'optimització dels recorreguts i la millora en la mobilitat.
Clar, i en aquest sentit, amb aquest espai que ens estava explicant ara, aquesta part d'aquesta millora de la qualitat de vida dels ciutadans, hi ha molts vallesans, o hi ha ciutadans, o hi ha diferents col·lectius que estan en contra d'aquesta infraestructura perquè diuen que va en contra de la qualitat de vida, perquè fomenta la contaminació i perquè en un moment com el que estem ara de canvi climàtic no és el moment de construir infraestructures viàries.
És que hem de mirar les coses en perspectiva. Primer de tot, avui dia, el que tenim és tot un sistema de viari que està col·lapsat. Això el que fa és augmentar els índexs de contaminació arreu, tant en la zona urbana de Sabadell, en tot l'entorn de la Gran Via, per exemple, com també en la comarca, en tot l'entorn de la D30 i la AP7 i la C58. Els cotxes aturats contaminen perquè estan cremant combustible i no s'estan movent. Per tant, el que necessitem és millorar tota l'eficiència d'aquesta xarxa. Després, quan parlo de perspectiva, també hem de tenir en compte un factor que és l'electrificació del parc mòbil. Estem en un procés en el qual cada vegada més hi haurà vehicles de baixes emissions o elèctrics. Això vol dir que amb un horitzó de 5 o 10 anys la contaminació de tot aquest parc mòbil es reduirà sensiblement, tant a nivell de contaminació ambiental com per gasos com per sorolls. Una altra qüestió és que la mobilitat seguirà sent necessària. Les persones seguiran volent moure's, però es mouran en vehicles molt menys contaminants. Per tant, Totes aquestes infraestructures el que han de fer és millorar l'eficiència de tots aquests desplaçaments que cada dia es realitzen per la nostra comarca. Són desenes de milers de persones que cada dia s'han de desplaçar per la comarca o a través d'ella per anar als seus llocs de treball. I aquest és el principal problema que hem de mirar de solucionar.
Un repte, sens dubte, aquest. El repte aquest també de resoldre la mobilitat a través de la Ronda Nord. Ens deia que tenen la percepció que pot ajudar també al teixit econòmic de la comarca. Han fet càlculs de fins a quin punt podria ajudar aquesta Ronda Nord al teixit econòmic de la comarca?
Sí, recentment vam presentar un estudi que la Càmera de Comerç va realitzar en col·laboració amb l'Institut Ostrom, en el qual vam mirar quines havien estat els impactes que inversions d'aquesta naturalesa havien tingut en altres zones d'arrel del món o inclús també de l'estat espanyol. I qualsevol inversió en infraestructures d'aquesta naturalesa sempre té un impacte multiplicador, de l'ordre de 1,4, fins i tot de 2. Què vol dir això? Que per cada euro que s'inverteix, l'economia guanya doncs, amb aquesta proporció. Nosaltres creiem que estem en una zona que està molt madura, molt desenvolupada, i per tant, algunes de les conseqüències d'aquest tipus d'infraestructures, com poden ser el fet de que hi hagi, diguem, una dispersió de l'activitat econòmica, seran mínimes. Per contra, els guanys que tindrem en els aspectes d'eficiència dels desplaçaments i sobretot també en la seguretat de les persones seran molt més positius. Per tant, creiem fermament que aquestes inversions tindran un impacte en l'activitat econòmica i en el PIB de la comarca i de la ciutat molt gran.
Acabo sobre el tema Ronda Nord. Respecte al traçat, des de la cambra tenen alguna idea de quin traçat ha de tenir?
Bé, fa temps que la cambra vam prendre una postura, i és a dir, el traçat són els tècnics que han de valorar quin ha de ser el millor traçat possible. Sí que ens preocupa que es vulgui fer una tipologia de vial que sigui de poca capacitat. Fins i tot aquesta setmana ha sortit en premsa que es volia fer una via de baixa capacitat.
L'alcaldessa parlava ahir dos carrils per banda i un d'incorporació en alguns punts.
Sí, aviam, si estem parlant de la Ronda Nord, creiem que aquesta és una dimensió adequada. El que és important és també que, la velocitat mitja de tot aquest vial sigui, adient, no? Una velocitat mitja que no es vegi perjudicada per un gran nombre de rondes o per limitacions expresses. Tot dependrà de la tipologia del vial. Aquest 2+1, que deia l'alcaldessa, ens sembla que és adient per una Ronda Nord de la ciutat i, per tant, en aquest sentit estarem a el que els tècnics ens recomanin i decideixin fer, o ens diguin que es pot fer també, perquè en funció d'on es vulgui fer passar, les condicions del terreny, òbviament, seran determinants.
Li volia preguntar també per les dades d'atur. Havien de sortir a les 9 del matí. Avui encara no han sortit. La previsió era que així ho fessin, però aprofito per preguntar-li per la sensació, la percepció, perquè ahir teníem dades noves a l'entorn de l'economia. El Consell General d'Economistes revisava a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola pel 2023. Ho feia fa dies també el Banc d'Espanya. En general, les empreses de la cambra, en quin moment estan a nivell econòmic?
Des de la càmera no detectem una preocupació respecte de la tendència de l'activitat econòmica. Ans al contrari, veiem que els números s'estan mantenint i les expectatives de moment són bones. Sí que és veritat que aquesta mateixa setmana també estan apareixent algunes notícies o informacions que ens diuen que sectors productius podrien estar patint una certa pressió de la caiguda de preus i d'una certa frenada de l'activitat. Estem amatents a veure com evolucionen les coses, però ara per ara no existeix preocupació i creiem que els nombres de l'economia de la comarca són bons i ho seguiran sent en els propers mesos.
Aquests bons números es tradueixen en més ocupació, també? És a dir, la percepció és que les empreses estan podent mantenir els llocs de treball i fins i tot ampliar i millorar les prestacions també d'aquests llocs de treball?
Sí, creiem que sí. Una altra qüestió és que segueixen havent les tensions en el mercat de treball. Segueix havent-hi un desequilibri entre la demanda de personal qualificat i l'oferta que hi ha, i aquest gap de formació i de qualificació professional que existeix, encara no hi ha manera de subsanar-lo. Malgrat que s'està treballant des de tots els àmbits, ens consta que encara hi ha dificultats en cobrir algunes posicions, però la demanda és superior a l'oferta i en aquest sentit creiem que les xifres seguiran millorant en aquests mesos que venen.
Aquests llocs de treball en els que hi ha dificultat per cobrir són sobretot llocs de treball especialitzats?
Sí, sí. Avui dia les empreses s'estan tecnificant cada vegada més. Tots els temes de digitalització també estan requerint que els llocs de treball requereixen d'uns coneixements en qüestions digitals, en software, que d'alguna manera cal proveir a les persones que els han d'ocupar, no? Llavors, ja sigui per la via de la formació contínua o per la via de la formació professional, hem de mirar s'adecuïn, no?, aquestes necessitats en nous programaris, en nous sistemes de gestió de la producció o de la gestió empresarial. I en aquest sentit, les necessitats generen aquestes tensions. Però, insisteixo, si està treballant, s'està treballant amb les universitats, s'estan treballant amb els instituts, i el que hem de mirar és simplement d'anar cobrint aquestes necessitats amb la mesura en què es pugui.
Aprofito per preguntar-li, ja que el tinc al telèfon, la cambra està en preprocés electoral, a partir de setembre és quan s'hauran de votar alguns dels punts del plenari. Parlàvem fa uns dies des de la part més tècnica, no?, de com funcionava tot plegat aquestes eleccions amb l'Eduard Borràs, però em quedava saber, perquè li preguntava a Mireia, que ell no era la persona que havia de donar aquesta resposta, si Ramon Alberich vol mantenir-se i vol seguir optant també a la presidència de la cambra.
El projecte meu era de poder cobrir dos mandats a la Càmera de Comerç, perquè al final hi ha moltes coses que creiem que es poden fer, que es poden millorar, i en aquest sentit també he de dir que en aquest mandat que estem acabant, l'impacte del Covid ha sigut important i ens ha deixat una mica la sensació de que ens ha faltat temps. Tant pel que respecta a mi com en el meu equip, sobretot a les persones que formen el comitè executiu, tenim la voluntat de presentar en el seu moment una candidatura per fer aquest segon mandat. I això passarà en el mes de setembre, que seguint el procediment que el secretari segurament feia referència, recordeu que la candidatura s'ha de presentar un cop s'ha constituït el ple. Però la voluntat és de construir aquesta candidatura, presentar-la i intentar tenir el suport de tots els membres del ple, del nou ple de la Càmera, per poder fer aquest segon mandat i intentar acabar aquelles coses que se'ns han quedat en el calaix pendentes de tenir més temps i poder afrontar també aquells temes que creiem que cal millorar.
Doncs estarem pendents, també, ja de cara a setembre, passat les vacances, en com s'acaba concretant tot això, però vaja, posició clara, idea clara de la voluntat de repetir el capdavant de la cambra. Senyor Albaric, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.